Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Josep Basart és infermer i gestor d'infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital Asepeyo Sant Cugat i coneix de primera mà la realitat del sector sanitari. Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermera, que se celebra aquest dilluns 12 de maig, Cugat Mèdia ha parlat amb ell sobre les necessitats actuals del sector, la falta de reconeixement institucional i el dia a dia d'una professió vocacional tan important com la de tenir cura dels altres. L'entrevista es pot recuperar a www.cugat.cat aquest dilluns. El ple municipal debat aquest dilluns la proposta de l'equip de govern de Junts i Esquerra per demanar a la Generalitat el nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció de l'escola La Mirada. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, on també se sotmetrà a votació definitiva el Pla d'Acció Cultural fins al 2030. El ple corresponent al mes d'abril i ajornat fins ara per l'apagada comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a www.cugat.cat. Els castellers de Sant Cugat segueixen treballant per consolidar els castells de set. La Diada de Sant Pons, celebrada aquest diumenge, ha començat amb dos intents desmuntats del 4 de 8 i el 7 de 7. Després d'aquest inici, sí que han pogut completar tres rondes descarregant el 7 de 7, el 4 de 8 i el 5 de 7. Trobareu les millors fotos a cugat.cat. La música punk ha fet retronar aquest dissabte el Parc de Can Bernet amb el Punk Cugat. Ha estat la cinquena edició d'aquesta iniciativa que enguany ha posat sobre l'escenari les Aranyes, Againsters, Enyor, Rotura, Encefàlica i els punxadiscos Rutgel Club i un club DJ. Ignasi Bea és un dels responsables del festival.
Intentem fer diferents criteris, no? Primer que hi hagi grups d'homes, de dones, que hi hagi grups de prop, per exemple, hi ha els Encefàlica, que són de Rubí, que hi hagi grups que cantin en català, o sigui que hi hagi una mica de varietat en general. I dins del punk, que és un gènere molt ampli, doncs una mica de tot. Coses més canyeres, coses més melòdiques, una miqueta a gust de tothom.
Trobareu el vídeo a cugat.cat. I en clau esportiva, l'atleta santcugatenca Jael Bastuer ha fet història després d'haver aconseguit amb l'equip espanyol femení la medalla de plata en 4% a la final del Mundial de Relleus, que se celebra a la Xina. Res més per ara. Més informació a cugat.cat i a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns 12 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb en Joan Garcia. I afegirem una mica d'actualitat. En el Dia Mundial de la Infermeria entrevistarem Josep Basart, el cap del Servei d'Infermeria d'Urgències de l'Hospital Asepeyo de Sant Cugat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura. Ho farem per parlar de les presentacions de llibres que fan les llibreries amb en Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. I afegirem una entrevista personal amb el científic Salvador Ferrer i ens acomiadarem amb l'espai amb el cor a la mà de d'Emia Breu per conèixer la història d'una persona nouvinguda a la ciutat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A tot arreu
sabeu, couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquen. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana i molt més. Joan Garcia, com ha anat tot plegat?
Molt bé, ha anat molt bé perquè el passat cap de setmana ja celebràvem algun campionat de Lliga, com el de l'handbol Sant Cugat, i en aquesta jornada i aquest dilluns celebrarem el del primer equip de futbol del júnior, que torna a segona catalana, i d'altres qüestions.
De fet, ha anat tan bé que demà farem una excepció i tindrem més esport al programa. Serà el tema del dia, que també estaràs molt ben acompanyat per seguir parlant d'aquests èxits de l'esport santcugatenc.
Doncs sí, així és. Aquesta setmana tenim barra lliure, perquè ens ho hem guanyat a pols, almenys, els equips. A banda de parlar del primer equip masculí del júnior de futbol, també coneixerem els rivals de l'handbol Sant Cugat en aquesta fase d'ascens que juga a Còrdoba per pujar a Divisió de Plata, la segona categoria estatal. Coneixerem els tres entrenadors de Còrdoba, Galdar Canari i del Zamora, que ens acompanyaran via telefònica perquè ens expliquin la darrera hora. I també tindrem el rival de Rubi Sant Cugat, que és el Guernica. Diumenge juga a les semifinals per pujar a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, i ens parlaran una miqueta de l'ambient que han preparat. Guernica és camp de gespa natural, hi haurà moltíssima gent, i veurem. Ja fa xup-xup, com tu dius, no?
Sí, comença a bullir l'olla, sí, també, de l'esport, eh?
D'olor esportiva, de molta teca esportiva. Per tant, avui pendents de tot això, que no és poc.
Doncs abans d'abordar tot aquesta informació entre avui i demà, et sembla si fem un repàs de les classificacions d'aquest cap de setmana?
Som-hi! Posem en ordre números de la jornada. Començarem pel futbol. Barça 2, Sant Cugat femení 0.
Les santcugatenques cauen al camp del campió i hauran d'esperar la darrera jornada per certificar l'ascens a la tercera federació.
Recordem que amb un punt el Sant Cugat pujaria a tercera federació. Últim partit serà aquest diumenge a la tarda davant el Mataró, que és l'actual segon classificat. Més futbol, Canonja 2, Sant Cugat masculí 0.
Els de Joel Bravo s'acomiaden de les possibilitats de jugar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
Futbol sala Sant Cugat femení 2, Casserres 3.
Les vermellinegres cauen derrotades davant d'un dels conjunts de la part alta.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 7, Mataró 1.
Els florestans encadenen la tercera victòria consecutiva i continuen a la part alta de la classificació.
En hoquei patins, Oxigen Patiuque Club Sant Cugat femení 3, Mataró 6.
Contundent derrota de les santcugatenques davant d'un rival de la zona baixa de la taula.
Més hoquei patins, Igualada B 6, Oxigen Patiuque Club Sant Cugat masculí 6.
Festival golejador de tots dos conjunts que es reparteixen els punts en joc.
En hoquei herba, Club Deportiu Terrassa 2, Júnior masculí 1.
Els d'Oriol Torres perden, però ja estan classificats per a la final a 4 pel títol.
I per acabar, més hoquei herba, Futbol Club Barcelona 1, Júnior femení 4.
Les santcugatenques ocupen la quarta plaça en posició de jugar a la final a 4 pel títol. Fins aquí aquest repàs de titulars. Jo et deixo amb molt bona companyia i quan faltin 25 minuts pel punt de les 11, sentirem la Sara Vella amb una entrevista en el context del Dia Mundial de la Infermeria. Joan.
Molt bé, doncs gràcies, Alba. Ens hi posem ara mateix. No tenim temps per perdre. I avui tenim aquí a l'estudi els jugadors i també un dels dos tècnics d'aquest primer equip masculí del júnior de futbol, que aquest dissabte, tenim les imatges a cua.cat/esports, aconseguia el títol de campió del grup 7 de la tercera catalana. I això, el resultat més significatiu és que puja a segona catalana després de dues temporades en aquesta tercera catalana, doncs han assolit el repte i l'objectiu, tornar a jugar a casa a segona catalana i el que és més important, amb jugadors del planter. Primerament, saludem el segon entrenador de l'equip. Avui el Javi García, el tècnic, no ha pogut venir per motius laborals, però ens acompanya l'Òscar Gómez, qui està tota aquesta temporada i l'anterior amb el primer equip del júnior. Òscar, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Bé, què suposa pel júnior retornar a segona catalana?
Bueno, és un repte que vam assolir fa un parell d'anys i el vam agafar amb molta il·lusió. Vam portar un entrenador que coneixia molt el futbol base, que coneixia el júnior de feia molt temps, i vam començar un repte de pujar la categoria, I mira, després de 2 anys, l'any passat no va poder ser, ens van quedar segons, i aquest any ho hem aconseguit. Llavors, feina feta, de moment.
Deia el Javi García a l'entrevista que molta gent diu que a tercera o quarta catalana no es pot jugar. Ell deia que un dels èxits és imposar el teu futbol, la teva manera de fer, no?
Això mateix. Nosaltres teníem la idea des del principi que ens va marcar el club d'intentar jugar, de tenir la possessió, de ser un equip atrevit, i tothom diu, com sempre, que a les terceres, quartes catalanes no es pot jugar, i nosaltres hem fet el contrari. Hem aconseguit que l'equip creiés des del principi i mira on estem.
El fet de fer-ho amb jugadors de casa té un valor més destacat, almenys un valor emotiu i un ADN que s'ha posat sobre la taula, no?
Això mateix és el més important de tot. Quan vam arribar ens van dir que això hauria de ser una peça molt important, que comptéssim amb la gent de casa. Ja n'hi havia molts jugadors que portaven molts anys al club i l'únic que hem fet és ordenar una mica tot i que la gent creiés en el que fem.
Ara cal pensar amb la segona catalana, també amb la Copa Catalunya, que us heu classificat a partir del setembre, i en teoria el Javi l'altre dia ens deia que ell continuaria al capdavant del primer equip amb la teva figura també d'ajudant de segon, no?
Sí, vam parlar amb el president quan vam acabar el partit, ja portàvem setmanes una mica parlant-ho, i en principi, si no hi ha cap gir inesperat, en principi tots continuem, amb la base de jugadors que tenim, gent de la casa, gent important que s'hi suma al projecte, i bueno, intentar que la segona catalana estiguem molt contents. Estem molt nerviosos per estar ja treballant pel futur i fer una temporada molt bona l'any que ve.
Molt bé, ell és l'Òscar González, és el segon entrenador del júnior masculí, i tenim aquí l'expresident de la secció de futbol del júnior, i ara serà jugador, però també és un emblema, és el capità, és el Marc Crespo. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Abans de preguntar-te del tema esportiu, hi va haver un moment, fa anys, on el júnior va fer aquesta filiació, aquest vincle amb l'Atlètic Rubí, es va anomenar Atlètic Júnior, i quan vosaltres vau arribar a la presidència i a la secció, es va trencar aquest vincle, us vau quedar únicament com a júnior, i no sé si va costar molt fer aquest pas, perquè segurament crítiques n'hi hauria, no?
Molt, molt. Va ser una època una mica dura, va ser difícil d'acceptar, però al cap i a la fi jo crec que aquesta fita que hem aconseguit al final ens ha donat la raó. L'objectiu era, clar, era tornar l'equip allà on creiem que es mereix estar, que és la segona catalana, com a mínim, i fer-ho amb una identitat pròpia, amb una essència, amb gent de la casa, gent que sent els colors. L'altre dia, el partit tan important contra l'Olímpic Can Fatxó, teníem el camp ple de nens. La idea era recuperar aquest sentiment de pertinença dins del club, una essència que creiem que havíem perdut. I, clar, el fet de perdre una categoria, fer una passa enrere per intentar fer 2 cap endavant, potser hi havia gent que va costar d'entendre, però al cap i a la fi l'important és que hem tornat a segona catalana i hem recuperat aquesta essència que tant ens caracteritza.
Molta gent que abans no ho entenia ha donat un pas al costat, un pas enrere, o han callat?
A què et refereixes?
Dic que les crítiques que vas tenir, no?, en el seu dia, ara que s'ha aconseguit la segona catalana, suposo que aquesta gent, doncs, haurà entès una mica quina era la filosofia, no?
Suposo, però bueno, tampoc no vull entrar en polèmiques. Ja et dic, o sigui, tota la gent que ha estat, tota la gent que hem estat i tota la gent que vindrà, al final el que vol és el millor pel club. Hi haurà filosofies diferents, però l'important és que el club estigui sa, que vagi bé i que siguem cap endavant tots junts.
S'ha fet molt difícil ser el president de la secció de futbol i jugador i capità, no? Perquè hi havia moltes bromes, no?, quan va acabar el partit.
Ah, sí, és difícil. Al final, bueno, els companys no deixen de ser amics i estic en una posició així una mica intermitja i, Presi, paga-te algo, però bueno, bromes habituals que, bueno, la veritat és que els meus companys m'ho han deixat molt fàcil i ha sigut un orgull.
El júnior va arribar fins i tot a jugar a primera catalana fa uns anys. Tu hi eres en aquell equip o no vas arribar?
No, però
a segona catalana sí, eh?
A segona catalana sí. Quan va estar primera jo crec que estava, començava l'etapa juvenil, diria. I no vaig arribar quan estava el Hans, d'entrenador a segona catalana.
I per acabar, el somni d'estar a segona catalana ja s'ha complert. Hem de seguir mirant cap endavant? L'horitzó és la primera catalana d'aquí uns anys?
Home, seria ideal. Lo important és mantenir la categoria, això és primordial, i seguir nutrint el primer equip amb jugadors de la casa, amb els jugadors del juvenil. Crec que és molt important fer una bona feina en el futbol base per nutrir el primer equip de jugadors de la base. A partir d'aquí, si tenim capacitat i jugadors, que realment ho crec, que tenim un molt bon equip, per què no? Per què no mirar cap endavant i mirar tornar amb una primera catalana? Seria ideal.
Molt bé, Marc. Passem a parlar amb dos jugadors més de l'equip. Saludem primerament al Pau Mula. Pau, bon dia.
Bon dia.
Bé, el partit de la Ramon Llorenç que veu guanyar per 1-2 va costar, no va ser fàcil, oi?
No, va ser un partit... les condicions del camp tampoc eren les millors. L'equip potser també estava una mica descentrat. I bueno, sí, també la penya blaugrana, Ramon Llorenç, estaven jugant coses, estava al descens, eren intensos i ens va costar. La primera part vam sortir bé, la segona part ens va costar bastant, però al final aquest equip ha tingut un esperit competitiu durant tota la temporada que al camp de la penya blaugrana també es va mantenir i victòria important.
Parles del rendiment esportiu, és obvi, perquè pràcticament heu tingut un únic rival que ha estat el Can Fatxó, que freca freca ha estat allà amb vosaltres, però l'entrenador deia l'altre dia que l'èxit de l'equip, a banda del rendiment esportiu, és ser una família, que no hi ha hagut crítiques, que tots sou amics. Quants punts han sumat des d'aquesta vessant?
Totalment. O sigui, quan es diu que tots som amics, és que és de veritat que tots som amics. Hi ha una part molt important de gent, una generació, per exemple, del 2002, que portem molts anys jugant junts, des d'infantil i alguns inclús des de pre-Benjamí. I és que és bàsic, o sigui, s'ha mantingut una química entre l'equip que al final fa que les coses surtin molt més fàcils. Hi hagi molta confiança per dir les coses, també, tant en positiu com en negatiu. I crec que això és algo que pocs clubs tenen i amb això tenim un avantatge en aquesta categoria.
El fet de jugar a segona catalana, per vosaltres ja hi ha líniers, que és un fet important, perquè tercera catalana amb un sol àrbitre es fa complicat, i hi ha camps, doncs, d'equips també que tenen la seva història, no?
Bueno, al final puges de categoria, teòricament el nivell del futbol també millora, els equips es centren més en el futbol, i això també és algo que crec que a nosaltres ens va bé, perquè a nosaltres ens interessa doncs que hi hagi futbol, que es jugui amb la pilota als peus, que la gent que hagi intensitat, aleshores els entrenaments també pujarà intensitat, i al final hi ha un grup de jugadors que som tècnicament molt bons i amb uns bons entrenadors que ens expliquin bé la tàctica, que ens ordenin dins del camp. Jo crec que a una categoria com segona catalana això ens pot beneficiar i per què no, doncs, lluitar per més coses.
També tenim aquí el Joan Albert Berenguel.
Sí, Berenguel.
Sí? Molt bé.
Bon dia.
Bon dia. Quants anys tens tu?
Jo tinc 19, bueno, acabo de fer 20, me'l vaig fer el dissabte, just el dia de l'ascens, i molt content.
Millor regal impossible, no?
Millor regal impossible.
Ets més gran que el Pau, no?
No.
De la mateixa edat?
Soc el més jove de l'equip.
Ah, molt bé. Bé, per ser el més jove de l'equip, com ho has paït això de jugar a tercera catalana amb tot el que comporta un any d'amateur?
Doncs molt bé, ha sigut un any molt, molt divertit, molt, molt alegre per tots, m'han acollit molt bé. Al ser el primer any d'amateur tothom diu que és dur, i les coses com són és dur, però perquè nosaltres ja teníem un repte des del principi, que era assolir la Lliga, i l'any passat es van quedar a prop d'ell i aquest any l'hem aconseguit. I la veritat que molt bé.
De l'equip, què destacaries? A banda del tema de rendiment esportiu, de ser una família, dins del vestidor, el tenir també nens del planter que us venen a veure, que s'han fet des del club iniciatives per xuts a la mitja part, sortejos. Això també, per un jugador del planter, és una cosa molt, molt important, entenc, no?
Sí, perquè normalment el que es veia des de fora, i més al futbol base, que últimament no es veu tant com al principi, que la gent no va ni animar i tot. I fent aquestes iniciatives hem aconseguit que, bueno, ja vam veure el dia de Can Fatxó, que el camp estigués ple, que tot el club estigués unit apoyant al mateix grup, i des de dintre es veu molt bé. T'alegra molt, tens moltes ganes de sortir a jugar, de deixar-te la vida, de donar el 100% pel, no només per tu ni per l'objectiu que tens ni pels companys d'equip, sinó pel club que et ve veure.
I a la segona catalana, què?
Un repte, i a seguir amb el que nosaltres volem, seguir disfrutant de el que proposem i tot.
Molt bé, doncs donem les gràcies a l'Òscar Gómez, segon entrenador, al Marc Crespo, al Joan Albert i també al Pau per acompanyar-nos avui en aquest programa que li hem dedicat bons minuts, perquè s'ho mereixen. El retorn a segona catalana és important, i de situar el futbol de casa nostra en les categories que li pertoquen, i tant de bo algun dia podrem reviure aquells derbis a primera catalana entre el Sanco i el Junior. Estaria molt bé des de la vessant informativa, per nosaltres seria important i molt xulo. Doncs bé, els quatre, moltes gràcies per ser-hi avui aquí en directe, i que vagi tot molt bé.
Molt bé, a vosaltres.
Merci.
Gràcies.
Esport en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Continuem a l'Esport en marxa aquí en directe. Ja hem parlat d'un equip campió del grup 7 de la tercera catalana, com és el Júnior, que ha aconseguit aquest ascens a segona catalana. Ara caldrà saber en quin grup aniran, si aniran al 3 o al 4. El que sí és clar és que jugaran Copa Catalunya i ho faran a partir del setembre. Javi García i l'Òscar Gómez continuaran al capdavant d'aquest equip després de sumar aquest ascens, i d'aquesta manera tindran 3 temporades al capdavant del conjunt blau i negre. I ara us hem de parlar de l'handbol Sant Cugat, que inicia la seva tercera fase d'ascens consecutiva, la segona consecutiva també com a campió del grup D de Primera Nacional, i ja la setmana passada coneixíem els seus rivals, el Còrdoba, que serà l'anfitrió. També es trobaran amb el Galder Canari, finalment amb el Zamora. Els partits també ja tenen data, serà a partir des d'aquest divendres i fins diumenge a Còrdoba. El primer partit serà a les 7 de la tarda, s'enfrontaran amb el conjunt del Galder Canari. Dissabte serà el torn per enfrontar-se amb el Zamora, serà a les 7 de la tarda, i finalment diumenge a les 10 del matí tindran el partit davant l'anfitrió, el conjunt del Cajasur Córdoba, un Cajasur Córdoba amb qui ja es van trobar a l'anterior fase d'ascens, que es va disputar a Saraus, i a qui ja van guanyar. En tot cas, serà una fase d'ascens complicada. Diuen que aquest grup és el més complicat de tots els de la fase d'ascens. Veurem si és veritat. En tot cas, el conjunt de l'handbol Sant Cugat, que té clar que vol intentar assolir aquest repte, aquest ascens. Seria la primera vegada que l'equip podria jugar a Divisió d'Honor Plata, la segona categoria estatal. Un equip que ha fet una molt bona temporada, que ha estat campió del grup D de Primera Nacional amb alguns punts de diferència sobre el segon classificat, La Roca. Un conjunt, el de La Roca, que jugarà per segona temporada consecutiva fase d'ascens a Plata. i no només l'handbol serà protagonista, i és que el rugby també juga aquest cap de setmana. Juga a semifinals per pujar a divisió d'honor màxima categoria estatal i ho farà a Guernica diumenge a 12:45 del migdia. En joc hi haurà un bitllet per a la final d'aquesta fase d'ascens. Els rivals podrien ser el Majadahonda o el Liceu Francès, tots dos conjunts de Madrid. I l'altre centre d'atenció del cap de setmana també serà la West de bàsquet, el primer equip masculí, que jugarà la final a 4 per pujar a tercera federació. I el conjunt de Gavi Pallet debutarà dissabte a les semifinals a Mollet. A les 5 de la tarda s'enfrontarà al Montgat. Un Montgat que, recordem-ho, ja va jugar a Lliga Regular, es van enfrontar tots dos conjunts i, la veritat, va guanyar aquí a Sant Cugat el conjunt de Gavi Pallet, però per contra va caure derrotat a Montgat a la pista del Maresme. Una final a 4 que es disputarà a Mollet amb les semifinals dissabte entre la UESC i el Montgat. Serà a les 5 de la tarda i a les 7 de la tarda hi haurà l'altra semifinal entre el Lloret i el Cornellà. Hem de dir que la UESC masculina, el primer equip, va disputar aquesta fase de semifinals i com a segon classificat. I ara sí, anem a parlar de rugby amb el rival del Rugby Sant Cugat a les semifinals per pujar a divisió d'honor i ho farà a Guernica. Partit únic a tot o res, a caixa o faixa. Y tenemos al otro lado del teléfono al técnico del Guernica Rugby. Él es el Gorka Argul. Gorka, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, todo preparado ya en Guernica para este auténtico partidazo de semifinales, domingo 12:30. Se espera mucha gente, entiendo, ¿no?
Sí, pues porque al final recuperamos un poquito la ilusión otra vez de volver a jugar partido importante en casa y así será.
¿Qué esperas de este partido teniendo en cuenta que en el partido de Liga Regular ganasteis aquí en San Cugat en el último segundo? Entiendo que prevés un partido muy, muy igualado, ¿no?
Sí, muy igualado. Allí tuvimos la fortuna de encontrarnos con la victoria en la última jugada del partido, pero vamos, será un partido diferente, será muy igualado y es un 50-50 porque los dos un pase a una final y creo que los dos tenemos muchas ganas de llegar ahí.
El hecho de jugar en casa, tener la hierba natural, ser un equipo potente en la delantera, ¿nos da un poco el papel de favoritos?
Qué va, para nada. Qué va. Cada uno tiene sus herramientas para afrontar el partido y creo que al final la eliminatoria se definirá en los minutos finales y será por detalles.
Del San Juan, ¿qué te preocupa?
De todo, porque es un equipo que juega muy bien. Me preocupa todo. Juega muy bien. Es un equipo de los muy bonito, que se conocen muy bien y creo que hacen despliegan un buen rugby en todas sus facetas y tendremos que estar nosotros en una existencia de 100% para sacar el partido adelante.
Muy bien, pues Gorka Argul, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en directo en el programa Sport en Marcha. Mucha suerte para el domingo. A las 12:30 se juega este encuentro entre el Guernica y el San Cugat con un objetivo, ganar para llegar a la final y luchar por esa división de honor. Muchas gracias, Gorka, y que vaya muy bien.
Muchas gracias y que tenga un buen viaje. Gracias.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I si hem parlat amb el tècnic del Guernica, que és rival del Rugby Sant Cugat en aquestes semifinals per pujar a divisió d'honor, ara encetem el repàs a la fase d'ascens de l'handbol Sant Cugat, que jugarà a Còrdoba i tindrà com a rivals el conjunt local, anfitrió, el Cajasur Còrdoba, el Galdar Canari i el Zamora. Y para hablar de un de los rivales de aquest handbol Sant Cugat, tenemos al otro lado del teléfono al técnico del Cajasur, Jesús Escribano. Jesús, muy buenos días.
Muy buena, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que semana especial, jugáis la fase de ascenso en casa. No sé si os da más presión o no el hecho de jugar como locales.
No nos da más presión, o por lo menos a mí no me la da, yo creo que a los jugadores tampoco.
lo que sí nos da es mucho trabajo, que no sabíamos lo que tenía la cantidad de trabajo que tiene detrás la organización de la fase, y tenemos a la directiva ahí como locos, pero yo creo que para los jugadores y los técnicos no deja de ser un evento importante, pero yo creo que no difiere mucho de la presión que puedas tener jugándola en otro lugar.
En Córdoba, el primer equipo de fútbol está en segunda división, que está haciendo muy buena temporada. ¿Cómo va a vivir Córdoba esta fase de ascenso, la ciudad, con vosotros?
Bueno, a ver, la Córdoba balonmanística, aquí al final es cierto que tenemos una afición muy fuerte al Córdoba Club de Fútbol, esté en la categoría que esté. Además, aquí tradicionalmente, cuando el equipo ha estado en, bueno, la antigua segunda B, incluso en tercera, que ha llegado hasta, siempre ha tenido 10-12 mil socios el Córdoba, hay una afición muy potente al fútbol. Y luego estamos los irreductibles amantes del balonmano, que bueno, para esos aficionados al balonmano, pues se está viviendo con mucha emoción, sobre todo la gente del club, que lleva viendo cómo, bueno, temporada tras temporada nos toca jugar la fase de ascenso por ahí fuera. Y la verdad que ha sido una sorpresa y una alegría el poder disfrutarlo, ya no solo porque, bueno, jugar como local te da una cierta ventaja en algunos momentos en los partidos, sobre todo por aprovechar y disfrutar de lo que es la fiesta de la División de Honor Plata, que la verdad que es una competición muy muy divertida de ver, porque son partidos tremendamente competidos. Entonces, desde el punto de vista del balonmano en mayúsculas, la gente aquí está contenta de poder disfrutarlo de una vez por todas en casa la fase.
Rivales, San Juan, que os habéis enfrentado la temporada pasada, Zamora y Gáldar. Si tuviera que decirte quién crees que tiene todas las opciones de subir, ¿te mojarías?
No me mojaría, porque estoy tan curado de espanto de ver fases de ascenso donde siempre hay algún tapado o algún equipo con un mucho potencial teórico que al final no, por una razón o por otra, no consigue rendir a su rendimiento habitual, y sería muy complicado mojarse, pero sí tengo claro que es el grupo más duro, con muchísima diferencia. Es decir, aquí, como en todo, hay dos equipos primeros clasificados de su grupo y dos equipos segundos, pero en realidad los segundos son falsos segundos. Es decir, Gáldar no ha sido en la segunda vuelta el segundo mejor equipo de su grupo, porque no tengo la más mínima duda de que si hubieran competido con la plantilla que ha terminado la liga, hubieran sido campeones, porque tienen un equipo con jugadores de categoría superior. Y Zamora ha sido segundo, empatado a puntos con Soria, que es el superfavorito, o era el superfavorito para ascender, con lo cual son segundos clasificatoriamente hablando, pero por potencial para nada son segundos. Entonces podríamos decir que este grupo es un grupo de cuatro primeros. San Cugat es el campeón del grupo catalán, con lo que eso significa, es decir, Cataluña es una de las cunas del balonmano en España. Su grupo de primera es un grupo poderosísimo. San Cugat y La Roca se han quedado por delante de un equipo como Granollers, que todos conocemos. Es decir, que el nivel es muy alto. Entonces, para nosotros, un poco, cuando vimos la designación de Córdoba como sede, fue una alegría, y cuando vimos el grupo, un poco chasco, porque, bueno, otro año el reparto de grupo ha sido un poco más equilibrado, y este año creo que bueno, ha venido a Córdoba una fase de muchísimo potencial.
Muy bien, pues Jesús Escribano, técnico del Cajasur, anfitrión de esta fase de ascenso, muchas gracias por estar hoy aquí en directo con nosotros. Que vaya todo muy bien y mucha suerte.
Gracias, un saludo a todos.
Pues de Jesús Escribano, entrenador del Cajasur Córdoba, al entrenador del Gáldar Canario, Adai Sánchez. Adai, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿tal?
¿Cómo afrontáis esta semana de fase de ascenso a plata?
Pues la verdad que estamos todos ya con una mezcla de ilusión, de nervios, de un poquito de ansiedad, todos con las ganas y la incertidumbre de qué nos espera, de llegar a Córdoba, y supongo, como siempre, cuando empiece la competición, pues ya todo eso se suelta y a jugar.
¿Tenemos algún favorito en tu cabeza, aparte del Gáldar? Lo digo por si eres el capitán del barco, confías en tu equipo, claro.
Yo creo que todos los entrenadores que vamos, pues igual que los jugadores, tenemos la confianza en hacer las cosas bien y luchar, competir y ganar. Eso siempre es así. Pero es más que evidente que el local siempre cuenta con un poquito de ventaja por estar en casa, respaldado a su afición. Y luego que los demás equipos tienen su experiencia. Por mucho que nosotros tengamos una buena plantilla y hayamos conseguido el objetivo de meter una fase, pues somos inexpertos, un grupo joven, inexperto, la primera vez que vamos a una fase, y los demás pues tienen esos callos ya y esas cicatrices, como Córdoba, San Cugat, que llevan años metidos ahí, Zamora, que viene de plata, o sea, duro va a ser.
Por el hecho de que Zamora venga de plata, ¿se le puede dar el papel de favorito o no?
Hombre, lo tiene, porque es un equipo que viene ya con ese rodaje de que también hace un par de años tuvo la Sobal, varios años en plata, pero también Córdoba, es que Córdoba lleva años también ahí luchando una fase de ascenso y ahora tiene, después de esas cicatrices, pues el respaldo de jugar en casa. Y San Cugat, pues con todo el peligro que tiene sus jugadores y que también justamente el año pasado pues consiguió Córdoba y San Cugat en el grupo Sarao. Es decir, es difícil dar un favorito, le doy un poco de margen más al local por ese respaldo, pero sí es verdad que al final ves que los tres grupos ya es toda una locura. Los dos primeros clasificados de la Primera Nacional, pues por algo están ahí.
Muy bien, pues Adai Sánchez, gracias por estar en directo hoy en el programa Sport en Marcha y mucha suerte para Córdoba.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Pues de Adai Sánchez, entrenador del Galdar, al técnico del Zamora, Félix Mojón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, algunos de los entrenadores os dan como favoritos. Yo no sé si vosotros asumís ese papel.
Bueno, yo creo que si hay una característica en nuestro grupo es la igualdad. Yo creo que es un poco el grupo más igualado de todos y en el que no hay ningún favorito claro, evidentemente. Somos todos los cuatro grandes equipos, lo hemos demostrado durante el año. Hay dos primeros y dos segundos que han estado a gran altura. Entonces, bueno, nosotros ni siquiera hemos quedado primeros en nuestro grupo. Entonces, la vitola de favorito yo creo que es un poquito, bueno, precipitado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que los cuatro somos grandes equipos y va a estar muy igualado.
Del San Cugat que conoces, ¿qué te preocupa, si te preocupa algo?
Bueno, el San Cugat es el primero del grupo catalán y eso ya asusta. Yo soy un forofo del balonmano catalán, me encanta su modelo de juego, su modelo de aprendizaje, el uno contra uno, las tomas de decisión, son todos jugadores con gran trabajo técnico-táctico individual, pero bueno, además a nivel individual destaca mucho Jordi Sancho, Germán, Jan Roff, yo creo que son jugadores que en cualquier grupo de Primera Nacional estarían por encima y bueno, San Cugat lleva 3 años ahí arriba jugando fases, siempre ahí por encima de equipos como La Roca o Granollers, ya sobre eso ya lo hace un rival súper peligroso.
Muy bien, pues Félix Mojón, entrenador del Zamora, mucha suerte para esta fase de ascenso en Córdoba, perfecto análisis, darte las gracias por estar hoy aquí en directo y nada, a disfrutar de esta fase de ascenso a plata.
Muchísimas gracias, a disfrutarlo todos.
Esport en marxa.
Doncs fins aquí el que ha estat aquest Esport en marxa. Ja ho heu vist, eh? Campions, el júnior de futbol de tercera catalana han passat per aquí. Rivals de l'Handbol Sant Cugat i el Rugby Sant Cugat també els hem escoltat en directe. Per tant, tota la sort del món als equips, però òbviament, Handbol Sant Cugat, Rugby Sant Cugat i també la UES tenen un desig, que és intentar pujar de categoria. Ho seguirem fil per randa durant la setmana i també el cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera. Roques, des de les vies de so i que us ha parlat a molt de gust, Joan Garcia, ens retrobem dilluns vinent i esperem que sigui amb algun que altre ascens. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat,
ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicant. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Josep Basart és infermer a l'Hospital ACPIO Sant Cugat i coneix de primera mà la realitat del sector sanitari. Amb anys d'experiència a les espatlles, ens ajuda a prendre el pols de la professió infermera en un moment en què es parla amb preocupació de la manca de professionals, de les condicions laborals i dels reptes estructurals. En aquesta entrevista analitzarem quines són les necessitats actuals, cap on cal avançar i com es viu des de dins la vocació de cuidar. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. Com definiries l'estat actual del sector de la infermeria des de la teva experiència a l'Hospital ACPIO?
Mira, parlaré una miqueta de lo que seria la infermeria en general, no només del sector privat, sinó també públic. Mm-hmm. Crec que l'infermeria estem en un moment realment dolç, estem en un moment bastant bonic. Tenim una infermera molt potent, molt empoderada. Estem fent grans coses, tenim infermeres que treballen fort, que estan fent estudis molt importants i a partir d'aquí anem avançant cap a una infermeria bastant, en aquest sentit, diguéssim, acompanyada amb tot el tema de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial.
Com us acompanya tot això?
Doncs ara amb els programes aquests d'intel·ligència artificial està basada en que ens ajuda, per exemple, en el tema de les consultes externes. Sé que a diferents hospitals de Catalunya ja estan implantades i és una manera de que ens ajuda en el tema doncs, de demanar proves, de parlar de la història clínica. Ja podríem arribar a un punt aquell que separa l'ordinador del pacient i professional, no? Que sempre la taula fa una mica que no sigui tan impersonal, no? Volíem que sigui una entrevista o un tu a tu més personal, més proper. I amb l'arribada de la intel·ligència artificial és una cosa que això jo crec que s'acabarà i podrà ser de tu a tu i no tenir pues, la barrera aquesta arquitectònica de que seria la taula o la pantalla de l'ordinador, no?
D'acord. I parlaves d'aquest empoderament del sector de les infermeres i dels infermers. Què l'ha fet possible, aquest empoderament, aquest canvi?
Doncs compte que el que serien les infermeres són molt punteres en el seu sector. Estan en un punt que els agrada molt investigar, la recerca. Malgrat tot, ens falta encara el reconeixement de les institucions. Sí que tenim infermeres que són les IPAs, que és el procés, infermeres de procés avançat, que són grans infermeres en el seu sector, tenen un rol totalment autònom en casos complicats, casos clínics de llarga durada, i el problema és que no la societat, en aquest cas, diguéssim, les entitats, no les reconeixen encara com a tal, no? Aleshores, sempre anem un pas enrere en el sentit aquest del reconeixement que les infermeres hem de tenir. Mm-hmm. Sempre estem lluitant o hem de lluitar que l'infermeria poguéssim arribar a un sector en un A1 de categoria professional. Mm-hmm. Sempre estem en l'A2 per molts cursos, doctorats i coses que la pròpia infermera pugui arribar a tenir, no tenim aquest reconeixement. I això és una cosa que en el sector de la infermeria realment ens desgasta, no? Yeah. Sempre hem d'estar demostrant que som millors que qualsevol altre sector, ja no cal que sigui sanitari. Aleshores, ens dol en aquest sentit de que sempre hem d'estar atentes al peu del canó, intentar sempre demostrar que sabem fer les coses quan tenim infermeres que són molt capacitades i per molts màsters, postgraus i doctorats que tinguin, sempre les tenim com infermeres generalistes i estem perdent aquest punt de potenciar les nostres infermeres, no?
Sí, aquest pot ser un dels motius que dificulta la captació de talent i de noves generacions.
Mira, estem en un punt ara que el tema de l'infermeria sí que sempre és l'estereotip, no?, que és molt vocacional, però realment, a part d'això del reconeixement, clar, tu, quan tu estudies una carrera, a tu t'agradaria, pues, no?, que el teu llindar no arribi mai, no?, sempre sigui projecció i sigui intentar anar a més. Però si per molts estudis que tinguis no tens un reconeixement, és una cosa que mica en mica va minant. Si això li sumes falta de reconeixement, la càrrega de treball que nosaltres suportem per la manca d'infermeria que nosaltres tenim, els sous, la precarietat dels sous que realment existeix perquè no estem equiparats a... Realment hauria de ser que totes les entitats públiques i privades tindrien que tindre el mateix sou o equiparat a... Si tu ets graduat, doncs els altres graduats, perquè l'infermeria sempre és menys que tots els altres,
sí, no? És això que dius de l'A2, no?
Correcte. I aleshores és una cosa que això, mica en mica. Després, a part de les càrregues de treball, nosaltres treballem realment sota sempre un estrès d'intentar de fer les coses bé, unes cures de qualitat basades en protocols i evidència científica i et trobes que el rati infermer-pacient ens estem trobant que a Europa, diguéssim, si som en tema de comunitat espanyola, seria un rati de 6 infermeres cada 1.000 habitants, wow, que estem molt per sota de la comunitat europea, que són de 9 equiparat amb 1.000 pacients, no?
50% més.
Correcte. Aleshores, aquí et trobes en un punt de dius, ostres, jo vull fer les coses bé, tinc ganes de fer-les bé, tinc els coneixements per fer les coses bé, però no tinc aquest punt d'ajuda, no? I això fa que també entris una miqueta amb l'estat aquest mental i anímic de que et desinfles. O sigui, sí, soc un professional que estic estudiant i m'estic intentant fer una carrera professional dedicada a una especialitat, no em reconeixen l'especialitat, no em reconeixen... La que seria la carrera professional, tampoc això que parlem de l'A2, i et trobes que a sobre el rati infermer-pacient és molt per sota, no? I això és una cosa que des del punt del Ministeri que s'ho hauríem de mirar, doncs, per evitar mals majors.
Mm-hmm. Perquè com us afecta la salut mental tot això?
És el que et anava a respondre ara, clar. Sí. Compte que des del Covid fins ara ens estem trobant que quasi entre 30 i el 40% de les infermeres actuals dintre de 10 anys es plantegen deixar la infermeria. És el que parlem, sí que és vocacional, però és que tot té un límit. Arriba un punt que si no t'afavoreix el teu lloc de treball... és complicat. Aleshores, les noves generacions, explicar-los tot això, clar, ja et planteges el fet de... Ostres, començo aquí?
Sí.
O haig de marxar a l'estranger? Que tinc millors salaris, les categories professionals sí que me les accepten, les especialitats sí que me les accepten... clar, trobes tot això. El rati infermer-pacient és molt més elevat. Aleshores, jo no entro en aquest burnout de dir mentalment... És més complicat. També un punt molt important és el tema de la conciliació familiar i laboral, que no es contempla. Compte que les infermeres sempre hi som.
Sí.
És una empresa que som 365 dies l'any, 24 hores. No descansem. Nadals, estius, tot. Sempre estem al peu del canó. I és una cosa que, és el que dèiem, no? La societat realment no està... no ens està considerant com realment ens hauria de considerar.
Sí. Tu ets una d'aquestes persones que es planteja a 10 anys vista potser deixar la professió?
Encara no, perquè m'agrada molt.
T'agrada molt?
M'agrada molt, però sí que tens aquest punt, és aquest got, no?, que vas omplint gota a gota,
sí,
i aleshores arriba un punt que sí que veus que per totes aquestes desigualtats dius, ostres, per què sempre hem de demostrar que som més que unes altres sí. persones, no?
Amb el tracte amb els doctors també ho noteu, això? Us tracten malament?
No, el que és la... O sigui, l'equip multidisciplinar, uh-huh. aquí ja entraríem tots els sectors, normalment ens ajudem tots.
Feu pinya.
Des de la senyora de la neteja fins a dalt de tot. Aleshores, això ho vam viure molt amb el tema del Covid. Uh-huh. Es va fer una pinya increïble i aquí et dones compte quin és el potencial que realment té la infermeria. No?
Sí.
També teníem els altres sectors que ens van ajudar molt, com el sector de la neteja, però entre professionals no existeix això.
Val.
El que seria és el reconeixement és fora, és la societat.
Val.
No? Que aleshores que et trobes que realment qui està cuidant-te les 24 hores sí que som les infermeres.
Sí, sí.
Quan
inclús,
parlo d'infermeres...
Inclús qui passa a consulta moltes vegades també. En pediatria, per exemple, a vegades veus més a la infermera que no pas a la doctora.
Correcte. Jo quan parlo d'infermeres també involucro tot el que seria les TKEs i no? tot el col·lectiu en aquest sentit, no?
Sí.
Que realment les infermeres és el que et dic, que sempre hi som, sempre estem aquí. I el problema de no cuidar els que cuiden, aleshores és un... Com t'ho diria? És un problema que ho tindrem a llarg plaça.
Estructural, sí, sí. A què creus que és degut? Tens alguna teoria?
Bueno, és el que parlem sempre, no? El tema és que ens hem de reconèixer realment el que nosaltres, la feina que estem fent, la que hem fet durant molts anys, perquè això és ve de treballs de les nostres generacions passades,
uh-huh.
i crec que mentre nosaltres seguim lluitant amb això, espero algun dia intentar que ens reconegui el Ministeri, no? Els nostres estudis, les nostres capacitats... ja és el que t'he dit abans, no? Tenim infermeres que estan molt empoderades, que tenen un nivell d'estudis i de formació bastant elevat, que sempre estem allà i amb moltes ganes d'aprendre i fer nous estudis i trobar solucions, no? Als problemes que se'ns venen.
Sí. Parla'ns una mica de la teva trajectòria personal en l'àmbit professional. Ja que dius que t'agrada tant, que ets tan apassionat, què has pogut anar fent?
Mira, jo des de ben petit, és una cosa que sempre he viscut des de casa, la meva mare també era infermera, uh-huh. i aleshores és una cosa que sempre jo he viscut, no? Les ganes aquestes de cuidar, d'anar millorant el dia a dia. Jo sempre em recordo que la veia estudiant i sempre mm-hmm. estudiava i dic, ostres, sí que estàs estudiant, no? I em feia gràcia, no? Aleshores, sempre és una miqueta el reflexe, jo sempre m'he guiat, en aquest cas, amb el que seria la meva mare, sempre el reflexe d'arribar a ser com ella, no? Aleshores, vaig acabar, diguéssim, el batxillerat,
sí.
d'aquí vaig fer un cicle superior de radiodiagnòstic, que realment em va apassionar, em va encantar, i és aquí on va ser el peu on vaig entrar, no?, en el món sanitari.
Bueno, fent radiografia,
sí. Mentre estudiava, diguéssim, el que seria radiodiagnòstic, treballava en un hospital públic de Salador,
uh-huh.
i aleshores vaig veure que, ostres, que m'encantava, o sigui, que m'agradava molt cuidar la gent, ajudar-les, des de la base, no?, des de baix de tot. I a partir d'aquí, doncs, a mica he anat escalant, després de fer de radiodiagnòstic mentre estava treballant amb el tema del sector de ratxos. Vaig estudiar la carrera mentre feia el torn de nit de ratxos.
Wow.
I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, he estat en molts serveis, he estat a la UCI, he estat a urgències, he estat a planta, i ara uh-huh. em van donar l'oportunitat fa 3 anys de ser el gestor d'urgències. I aleshores són reptes que mica en mica doncs, vas escalant i en mica en mica professionalment també m'agrada molt, no?
Ara potser has perdut una mica el contacte més directe amb els pacients o no?
No, la veritat és que intento una mica fer una mica les dues coses, no? Fer una miqueta de la gestió i fer una miqueta el que seria estar amb el pacient, perquè és una cosa que també m'agrada i no m'agradaria perdre-la.
Yeah.
Però, clar... no sé on arribarem, no?
Molt bé. I com dones aquest suport a tot l'equip de... Si tu com a gestor intentes donar tot aquest suport a les infermeres perquè es sentin almenys per part teva ben valorades?
Jo intento que... És una cosa que a mi m'agradaria que m'hi fessin quan tu estàs treballant, no? Aleshores és una mica el lema aquest de haz lo que a ti te gustaría que te hicieran, no? Jo tinc molta sort que l'infermera que jo porto és una infermera que és molt dedicada. en aquest sentit és molt professional, treballen molt bé. Tinc una sort, una gran sort de tenir un bon equip i sempre intento ajudar-les amb el que elles necessitin. I en mica pues, crear un bon ambient de treball i sempre les intento ajudar amb tot el que elles necessiten.
Suposo que urgències, més aquesta falta una mica de reconeixement social que dius cap a les infermeres, nervis, a vegades pot explotar un còctel aquí de, que pot haver una mica d'agressivitat, violència. Heu viscut alguna situació d'aquest tipus?
Sí, la veritat és que sí. Ara des del 2023, després de la pandèmia, òbviament, tenim un cas, o sigui, ha augmentat el 15% d'agressions. Aleshores, és una dada que des del Col·legi d'Infermeria estan estudiant, perquè és una cosa que realment salten les alarmes, no? Perquè un sector tan, en aquest, entre cometes, vulnerable, no? Que estem per ajudar, o sigui, tu vens a urgències en el teu moment que tu estàs com a pacient més vulnerable, per què ataques a la gent que t'intenta ajudar, no?
Sí.
Jo entenc que les llargues esperes, tot aquest procés que puguis tindre entre falta de comunicació, però perquè a dintre també a urgències estan atenent a potser a gent més greu que tu o que el teu familiar, però que tu no ho saps, sí que trobes que hem augmentat aquest grau de conflicte, no? Ja sigui d'insults, ja sigui de coacció, ja sigui de falta de respecte, et trobes. Sí que s'ha de dir que el 30% del sector sanitari que es pateix això són les infermeres, perquè és el que diem, sempre estan, són les que estan allà. Sí que és veritat que arriba un punt que és una cosa que sí que s'hauria de registrar, sí que hauries de denunciar, però és el que diem, els insults no tenen, entre cometes, no tenen valor, estàs una miqueta fora de la llei, no? A no ser que tinguis una agressió física, aleshores sí que aquí podries denunciar i entres pues, en un terreny més pantanós, no?
Yeah.
La por aquesta també de denunciar, que em trobaré, clar, tu saps on treballo, tu saps quin horari faig, tu em pots venir a buscar quan vulguis, no?
Ostres.
Aleshores et sents una miqueta en aquest sentit vulnerable. Sí que des del Col·legi d'Infermeres s'està fent un programa que seria la tolerància zero contra la violència.
S'ha de fer un protocol contundent, no?
I estan treballant força, és un protocol i un treball bastant maco, implicat a altres entitats com serien el tema dels Mossos d'Esquadra, i bueno, que ens donaran una miqueta de llum i ajuda a, bueno, pues a intentar pues, a registrar, a que estigui penat realment, que no és un vale todo.
No, que la persona s'ho pensi dues vegades, almenys abans
correcte,
de cometre una agressió.
Abans de fer
verbal,
això.
Verbal o física,
més
igual.
Que res, perquè és el que diem, nosaltres estem per servir i ajudar la comunitat.
Sí, no. Clar, té cap sentit.
Les llargues llistes d'espera no és culpa de l'infermera que està allà ajudant-te. Sort entens que està ella i dir, mira, fins aquí no puc més, marxo, no?
No és aquest
el problema, jo estic aquí, i és que per mi jo obriria les portes d'urgències i entraríeu tots, però és que sou moviments, sou 300.
No us puc
Nosaltres
atendre.
Som 5. Aleshores, no podem atendre-us tots a la vegada, no?
Sí, però
sempre el pushing, sempre és els primers, els
sempre
de les portes,
allà.
No?
Ja, és veritat. I parlaves d'aquesta imatge que m'ha semblat com molt maca de la teva mare estudiant, sempre que tu la veies. Tu també has seguit aquesta estela de la formació contínua?
Sí, la veritat és que sí. El bo que tenim, en general, totes les infermeres i des del COP, tenim un programa de formació continuada que és molt maco. Ja no només el que seria Catalunya, sinó arreu de tota Espanya. Els programes d'infermeria i de formació continuada són molt, molt interessants. Pots fer molts màsters, pots fer postgraus, pots fer doctorats, et pots especialitzar en moltes coses, però tornem al problema, no? Que és el reconeixement que ens faltaria amb tots aquests currículum que la gent pot arribar a fer-se, no?
Quin missatge li donaries a un jove que s'estigués plantejant ara mateix si estudia infermeria o no estudiar-ho?
Doncs jo li recomano que sí, perquè és una professió realment maca. Tens moltes vivències, passes per totes les fases de la vida, des del naixement fins a la mort. Totes les fases són maques en tots els seus àmbits. Ajudar a la gent en el seu punt més baix és realment maco. també trobes que tens... És molt gratificant el marxar a casa i saber que has fet la feina ben feta, que t'emportes un gràcies o una abraçada d'un nen o una carícia d'un avi, realment és molt enriquidor.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Josep.
Moltes gràcies.
Fins aviat.